Sol Maltès, el programa negre i musical de Jordi Valero.
Benvingudes i benvinguts al fascicle número 23 del Mussol Maltès, que, com que acaba amb 3, avui anirem de 3 en 3. I el primer que em ve al cap és la cançoneta de la sèrie televisiva espanyola dels anys 70, de Jaime de Armiñán, 3 eren 3. Una expressió pejorativa per designar aquelles persones que intervenen sense brillantor en un mateix ofici. Potser per això la tonada de l'entradeta de la sèrie és tan poc optimista. Una sèrie en la que, per cert, es van conèixer i enamorar Fernando, Fernán Gómez i Emma Cohen, que en aquell moment comptaven amb 51 i 26 anys, respectivament, i és que l'amor no té edat. Sempre s'ha dit que tres són multitud, però sempre referint-se a relacions sentimentals, ja que, a part d'aquest aspecte, els trios de jazz, per exemple, generalment compostos de bateria, baix i piano, ens han regalat fantàstiques actuacions que sempre ve de gust tornar a escoltar. Un dels més reconeguts és, sens dubte, l'Oscar Peterson Trio. L'Oscar Peterson era pianista i compositor, i la seva elegància a l'instrument li va valdre que en Duke Ellington l'anomenés el Maharajà del teclat. L'Oscar Peterson neix a Montreal el 15 d'agost de 1925 sota el signe de Leo i mora el 2007. En la dècada de 1950, en Peterson va formar un trio amb baix i guitarra i ja en les dècades de 1960 i 1970 va substituir la guitarra per la bateria. Té interpretacions mítiques que formen part de la història de la música, com aquesta, Cadota Blues. Quan es parla de tres, referint-se a una obra de gènere criminal, és perquè se li demana, segons el cànon estàndard, que tingui tres parts que el públic pugui detectar i que li facilitin la comprensió. Són introducció, nus i desenllaç. La introducció mostra una situació d'aparent normalitat, descriu l'escenari, presenta els personatges i identifica els seus propòsits. En el nus és on hi ha el conflicte, el problema, el delicte, l'assassinat que el protagonista ha de resoldre. I el desenllaç, com el seu nom indica, presenta la resolució del cas. Introducció, nus i desenllaç és el cànon inevitable en tota novel·la de gènere criminal, tot i que la creativitat pot portar a intercanviar l'ordre, a saltar-se algun pas o introduir-ne de nous. Sovint, també, quan alguna autora o autor publica una tercera novel·la, amb lligams amb les anteriors, com idèntics protagonistes, es parla de que estem davant una trilogia, i generalment és una afirmació correcta. Que hi hagi tres novel·les amb els mateixos protagonistes es pot nomenar trilogia. Doncs, com defineixen els diccionaris, una trilogia és un conjunt de tres obres dramàtiques o novel·lesques que tenen entre elles un enllaç històric, temàtic o de qualsevol altra mena. Seguint aquesta definició, tenim que l'any 1972 el grup de rock progressiu britànic Emerson, Lake & Palmer, una banda composada per tres membres, va treure el seu tercer disc i el va titular, no podia ser d'altra manera, Trilogy. Escoltem un tall de la cançó titulada El Xèrif i que explica la història de la persecució injusta d'un xèrif cap a un innocent per tot l'estat de Kansas i que té un final inesperat i sorprenent. No en va, els arguments dels westerns solen ser novel·les negres ambientades al Far West. El número 3 també determina, per exemple, si s'està davant un assassí en sèrie. I és que, segons va establir en Robert Ressler, l'impulsor de la Unitat de Ciències de la Conducta de l'FBI, perquè un assassí pugui ser catalogat com a assassí en sèrie, ha d'acumular un mínim de 3 víctimes i la seva actuació ha de respondre a una pauta de comportament. Però dels assassinats en sèrie ja parlaré en un altre fascicle. Ara que ja sabem, doncs, que una trilogia la conformen 3 obres amb un enllaç comú, anem per millorar nota i considerarem que en una trilogia, centrant-nos en el gènere criminal i stricto sensu, cada una de les 3 obres ha de tenir la seva introducció, nus i desenllaç. I alhora, i aquí ve lo important, les 3 han d'estar lligades, de manera que la primera novel·la ha de ser una mena d'introducció de les altres 2, la segona una mena de nus i la tercera una mena de desenllaç del conjunt. Un desenllaç que tanqui la porta a qualsevol continuació. La manera més dràstica d'aconseguir-ho seria amb la mort de la persona protagonista, per exemple. Atenent, doncs, aquest criteri d'individualitat i de conjunt alhora, he triat 3 trilogies, per no desviar-me del número 3. Sense cap mena de dubte, de les millors del gènere, i prou equidistants en la seva ubicació geogràfica i en la seva tipologia argumental, com perquè si les llegiu siguin prou diferents. Clarament n'hi ha més de tres al mercat. I segons els gustos particulars, igual o més interessants, però ja dedicaré un futur fascicle a comentar-ne d'altres. La primera de les tres d'avui, cronològicament parlant, és de l'escriptor Jean-Claude Izzo i és coneguda com la trilogia de Marsella.
Passengers on flight Iberia 407, destination Marseille. Please proceed gate number 23.
Jean-Claude Izzo va néixer a Marsella el 20 de juny de 1945, a cavall entre els signes de Gèminis i Cranc, i va morir el 26 de gener del 2000. Es va dedicar a ser periodista, novel·lista i poeta, mentre abraçava una ideologia radical d'esquerres, militant primer al Partit Socialista Unificat i després al Partit Comunista Francès. De pare italià i mare espanyola, va viure en pròpia carn el significat de la migració i una infància de penúries i hores als carrers de la ciutat amb més presència mafiosa de tota França. Algú potser recordi la pel·lícula French Connection, de 1971, guanyadora de 5 Oscars, aquí titulada Contra l'Imperio de la Droga, i protagonitzada per Gene Hackman, Roy Scheider i Fernando Rey, basada en la novel·la del mateix títol de Robin Moore. En ella es descriu Marsella, la ciutat portuària de la costa mediterrània francesa, com el punt d'entrada de droga més important d'Europa i com aquesta s'exporta als Estats Units. Marsella és on va viure Jean-Claude Izzo. Una ciutat a mig camí entre la tragèdia i la llum, com la va definir. I és, òbviament, l'escenari de la seva trilogia, editada entre 1995 i 1998, i que està formada per les obres Total Kiops, Chourmo i Solea. Una trilogia que va redefinir el curs de la novel·la negra amb tres novel·les molt colpidores. Solea, la tercera part, agafa el nom de la combinació mètrica pròpia de la lírica popular andalusa reinterpretada per Miles Davis en l'àlbum Sketches of Spain. La trilogia està protagonitzada per Fabio Montale, fill d'immigrants, orfe de mare, sent ja molt jove, d'infància tontejant amb la delinqüència, fins a la seva entrada a la policia. És un amant de la poesia, del jazz, de la pesca, les dones, el bon menjar i el bon beure, signes inequívocs d'haver nascut a la Mediterrània. És un policia escèptic, però de gran cor, aspre i tendre quan cal, i tan poc ortodoxa en la manera de portar les investigacions que amb el temps el portarà a haver de deixar la placa. En tota l'obra, Marsella és la protagonista, i està omnipresent la màfia i l'extrema dreta, i les seves pràctiques de corrupció, extorsió i xenofòbia, que suposen un permanent estat de conflictivitat ètnica i social. La trilogia va ser adaptada en una minissèrie de 3 episodis per televisió titulada Fabio Montale i protagonitzada per Alain Delon, tot un mite del xovinisme francès que no li va agradar gens a Izzo, doncs Alain Delon no ha amagat mai les seves simpaties pels postulats de la dreta i fins i tot alguns de l'extrema dreta. I, per tant, no només resulta estar a les antípodes ideològiques de Jean-Claude Izzo, sinó del propi Fabio Montale. La controvèrsia va suscitar més que paraules, però l'autor no va poder exercir cap dret de veto, doncs l'actor, a l'haver venut els drets i ser la productora la que tallava el bacallà, va decidir per ell. La sèrie es va emetre el 2001 i es presentava amb aquesta intro. I un any més tard, el 2002, s'adaptava al cine la primera novel·la de la trilogia Total Kiops, amb el mateix títol, i dirigida per Hélène Veverini, i protagonitzada per Richard Boringer i Marie Trintignant. La Marie Trintignant, filla del gran actor francès, i que va morir l'any següent d'haver-se estrenat la pel·lícula amb només 41 anys, assassinada pel seu xicot en un atac de gelosia perquè ella hagués contactat amb el seu exmarit mentre rodava Colette, Une femme libre. No deixa de ser un contrasentit. Tot el que Ops no té cap referència al faraó egipci del mateix nom, sinó que el seu significat és caos total. I ens acomiadem de Marsella amb nostàlgia, com la que mostra aquest Blues After Hours de Pinetop Perkins, i que forma part de la soundtrack de la sèrie televisiva.
Got the blues after hours, and they all have fell on me. Now I got the blues after hours, and they all have fell on me. Just a poor boy wondering, where can my little baby be?
La segona trilogia ens porta a un país llunyà, tant com és Mongòlia, un extens país tres vegades Espanya, però amb una població només de 3 milions i mig d'habitants. Imagineu-vos el que ha de ser la solitud en l'estepa. Un país sense sortir del mar i que limita el nord amb Rússia i els altres tres punts cardinals amb Xina. Allà és on el periodista, editor i escriptor francès Patrick Manoukian, amb el pseudònim de Ian Manock, ha ubicat la seva trilogia de gènere negre protagonitzada pel comissari Yerul Delger. Una trilogia publicada entre 2013 i 2016 amb els títols Muertos en la estepa, Tiempos salvajes i Muerte nómada. Les tres novel·les mostren un país que a ulls occidentals és gairebé desconegut. Denigrat pels russos i pels xinesos, els seus habitants viuen en ciutats que són pràcticament deixalleries i per això mantenen les seves tradicions ancestrals del nomadisme i l'allotjament en iurtes, que són com grans tendes de campanya circulars. La vida és complicada, i la del comissari Yerul Delger no és cap excepció. Però amb exercicis d'interiorització apresos dels xamans i amb el suport de les dones que formen part de la seva vida, aconsegueix superar la ràbia que li suposen els assassinats que ha d'investigar. La cultura mongol, la seva forma de vestir i de relacionar-se, la seva alimentació, els rituals xamans, les regles de l'hospitalitat, tot un món que ens pot resultar exòtic, però que a mesura que l'anem descobrint també ens fa patir. Doncs la seva vida és d'una duresa extrema en un entorn sumament hostil. La seva relació amb la vida i la mort, la violència i la venjança, l'explica Ian Manock amb ulls de viatger empedreït i respectuós que ha visitat el país, però també de periodista crític que ha vist com el capitalisme salvatge està exorcitzant les tradicions i també amb ulls d'escriptor de novel·la negra que denuncia que s'està davant una cultura en perill d'extinció. Aquell territori, que si ens van arribar notícies a Occident és per haver estat bressol del gran Genghis Khan, avui s'està buscant a si mateix sense gaires opcions de trobar-se. El grup musical autòcton The Who, que fa una música que s'allunya de la tradicional, ens ho recorda amb la seva cançó The Great Genghis Khan. La tercera i darrera trilogia d'avui ens porta a Xile, a Santiago i a Valparaíso, de la mà de l'actor, director, guionista, productor i escriptor Boris Kercia. En Boris Kercia li agrada mostrar la vida tal com és i ho fa vehiculant-la a través del seu personatge en Santiago Quiñones, que més que policia és un tira, que és com es coneix en l'argot del carrer els detectius de la PDI, la Policia d'Investigacions, i el sobrenom de tira vindria d'Argentina, on els detinguts eren lligats amb una mena de tires que els policies duien al damunt, i la gent, en veure'ls, els identificava com tira, i el nom va passar també a Xile. Santiago Quiñones protagonitza la trilogia composta per Hoy no quiero matar a nadie, que en les primeres edicions es va titular Santiago Quiñones tira, la segona, que és Perro muerto, i la tercera, La sangre no es agua. Santiago Quiñones és un personatge molt seu, tant que resulta incapaç d'establir relacions duradores amb ningú. No dona explicacions dels seus actes, ni al seu cap, ni tan sols a si mateix. Viu en un infern on ha entrat voluntàriament i del que tan aviat vol sortir com frisa per tornar-hi. Les temptacions dels plaers efímers i culpables mostren les seves debilitats i la culpabilitat la deixa de banda, doncs, per què vols la vida si no és per viure-la? I la trilogia fa seva aquesta visceralitat i la converteix en pura passió. Ben bé es podria subtitular Història i vida d'un detectiu, ja que assistim als seus casos, a les seves dèries, les pors, els seus amors, les seves rancúnies, les seves inquietuds, tot junt fent un gran caldo amb uns arguments complexes i que encendint-se'n en tota mena de drames socials on hi està instal·lada la desil·lusió. En Santiago Quiñones encarna el perdedor que viu a tope, perquè no té por que la vida l'atropelli. I és que viu en una tragicomèdia en la que té el paper protagonista i també fa de figurant. Hi ha un altre paper, per les ciutats i els barris per on discorren de forma violenta i tensa els arguments de les tres novel·les. Els carrers i els edificis no es descriuen com postals per turistes, sinó com notícies de Crònica Roja, que és com allà s'anomena el que en els diaris d'aquí coneixem com Crònica Negra. Santiago Quiñones s'ha versionat en televisió, el 2019, en una temporada de 8 episodis, i que en la seva soundtrack es pot escoltar la cançó Vida, de Gustavo Becerra, i el seu grup El Swing del Mono. Hi ha més trilogies per comentar, però de moment amb aquestes ja teniu feina. Gràcies a Toni González per estar a les vies de so i a vosaltres per escoltar-me. Soc Jordi Valero i això és El Mussol Maltès.
Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordivaleros@gmail.com.